Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 23 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Bernat i el primer pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de Mirada Solidària.
Ben trobats, oients de Ràdio Estel. Bona diada de Sant Jordi, encara que en realitat no sigui Sant Jordi. Però allà on es pugui celebrar, que és pràcticament arreu de Catalunya, cal extremar les precaucions. Cal tenir molta responsabilitat en mesures de seguretat, mascareta, distància de seguretat i higiene de mans. No obstant això, és un Sant Jordi amb moltes ombres. Just aquest dia se segueix celebrant un judici contra el procés de Catalunya, el tercer ja. Els nostres polítics segueixen uns a l'exili, altres, això sí, ara en semillibertat, però una semillibertat que es pot perdre en qualsevol moment altre cop per acció dels tribunals. El diàleg entre polítics segueix sense succeir. Fa tres dies ens visiten els monarques al monestir de Poblet quan a tots se'ns recomana quedar-nos a casa. Hi ha espionatge als polítics independentistes, etc, etc. Entre tantes ombres, caldrà avui cercar llibres que posin llum, que portin llum a les nostres vides. I sobretot hi ha un llibre que té molta llum i que el solem tenir oblidat a casa a l'estanteria. És la Bíblia. Just ara a l'estiu és un bon moment per llegir les Sagrades Escriptures i per meditar-les. Si podem, farem bé de fer-ho envoltats de natura o en llocs sagrats com monestirs, santuaris o, senzillament, a casa nostra, cadascú allà on pugui. Aprofitem, doncs, de cercar aquesta llum a través de la lectura bíblica. Que passeu molt bon estiu. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, això és a primera hora, programa 441. I avui, es deia, ens ho recordava Miquel Albert Soler, havia de ser un Sant Jordi diferent, atípic, amb més calor, més llibres i més roses. Un Sant Jordi fora de Sant Jordi, però una diada al cap i a la fi. El govern, juntament amb els gremis de llibreters i de floristes de Catalunya, van decidir-ne canviar la data degut a la pandèmia. I segons anaven avançant els dies, que si es celebrarà, que si no, que depèn dels ajuntaments i les mesures de seguretat, que aquí no hi ha allà sí. I avui ens llevem, no sabem ben bé si celebrant alguna cosa o no, perquè amb la cacau a tots ens fa ser recel. I aquesta ha estat la política des de Moncloa i des de la Generalitat. El ni sí ni no, sinó tot el contrari. I el ja ho veurem mentre anem prenent mesures que tot feia pensar que estarien preparades per una segona onada que ha arribat més aviat del que crèiem. Però no teníem un pla perfectament redactat per un epidemiòleg de la talla d'Oriol Mitjà? Doncs semblava que sí, però no. El rebrot comença a baixar i les dades de contagi són menors, però no ens confiem. I si hem de passar un estiu mascareta en boca perquè així hi ha menys contagis, menys restriccions, però sobretot menys morts, deixi'm creure que ens farem un favor entre tots.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest, a la producció en David García, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda i Berta Sacanell, a les tecles del so... Toni Huguet, què tal? Preparadíssim, com sempre, i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, bon dia.
Bon dia, Joan.
Una nit millor avui, eh?
Sí, jo les trobo
menys calor. No?
Jo totes les noto igual, sí? Tu creus? Bueno, tu ets més fiable que jo en quant a temperatures, jo crec, eh? O sigui, que et farem cas. Jo és que ja estic amb l'horitzó, la línia a l'horitzó.
L'estiu a tocar.
L'estiu a tocar, mai millor dit. Tot i que ja l'estem patint, eh? Però sí, sí, això.
Ja en parlarem demà de l'estiu, ja.
Va, vinga.
Va, ens comencem a fer preguntes. Qui és el protagonista del dia?
Aquest Sant Jordi, sense Sant Jordi, que s'havia de celebrar precisament avui, 23 de juliol.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora?
25 graus. A Barcelona, a Lleida, 21 graus. A Girona, 22 graus. A Tarragona, 22 graus. I a Andorra, 18 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Mira, de quins drets fonamentals es poden veure afectats fora de l'estat d'alarma, quines competències té la Generalitat per confinar territoris o fer prohibicions? Només pot recomanar? En parlarem de tot plegat amb Montserrat Raga, ella és magistrada i membre d'Àgora Judicial. A les 9, Mireia del Pozo i tot el seu equip s'hi posa amb una nova edició del Plusvàlua Dones. A 9:45 del matí parlarem també de la plataforma de famílies afectades d'Èstia Palau, i és que moltes de les morts provocades pel coronavirus s'han produït en aquest centre sanitari. En parlarem amb la Mari Carmen, que és membre de la plataforma i filla d'una de les afectades, i sobretot ells el que reclamen, Joan, és la mala gestió que s'ha produït en aquests centres, segons el seu testimoni. Desconnecta de tot menys de Déu aquestes vacances és la iniciativa que proposen des de parròquies Montornès. Comentarem de què es tracta tot plegat amb mossèn Oriol Gil.
I quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà un dia com avui?
Sens dubte, tu ja ho apuntaves al primer minut, que Catalunya celebra una diada de Sant Jordi atípica, si podem dir-ho, si podem dir celebrar, si podem fer servir aquest verb. El preu dels pisos de segona mà, Joan, que cau un 7% a Barcelona a causa de la Covid, un estudi de la UPF i Tecnocasa apunta que els pisos més buscats ara són els que tenen terrassa o balcó. Ja t'imagines per què. Que es dupliquen en 5 anys les denúncies per delictes d'odi a Catalunya. El Ministeri de l'Interior ha activat una campanya per animar a denunciar totes les actituds discriminatòries, perquè es calcula que 8 de cada 10 no arriben a la policia. I que, atenció a aquest nom, és Svetlana Tikhanovskaya. És una dona contra l'últim dictador d'Europa. Hem de dir que Tikhanovskaya està acompanyada de dues dones més polítiques que volen fer fora el govern d'Alexander Lukashenko, que governava Bielorússia de manera implacable des del 1994.
I sembla mentida, però ja fa 9 anys que no hi és. Que no hi és ella, una de les veus més prometedores del sud, Amy Winehouse.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualització més destacada. Repunt important de contagis a Espanya, 730 en les darreres 24 hores. Mercè.
Doncs sí, Joan, de nou, podem dir que la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó, amb 309, seguida de Navarra, amb 132. Atenció, novetat, perquè Madrid passa a Catalunya. Madrid ara tenen 70 i Catalunya 58. Pel que fa a les defuncions, sanitat xifra en 28.426 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, dos més que aquest dimarts. Segons l'últim informe, hi ha hagut 12 defuncions en els últims 7 dies, 4 de les quals a Madrid i 2 a Catalunya. A l'última setmana hi ha hagut 288 hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI. Des que va començar la pandèmia, hi han hagut 126.179 persones que han estat ingressades en centres hospitalaris. Pel que fa a casa nostra, Joan, a Catalunya, el balanç ha estat el recull que s'han confirmat 70.317 casos per proves diagnòstiques, 58 en les últimes 24 hores, 6.870 en els últims 14 dies i 3.789 en els darrers 7. Per l'inici de símptomes, se n'han diagnosticat 2.840 en els últims 14 dies i 729 en la darrera setmana.
I la taxa de contagi de la Covid-19 a la ciutat de Barcelona ha baixat aquesta última setmana.
Si posem la lupa primer de tot a Barcelona, així ho demostren les dades analitzades per investigadors del Biocoms, que és el grup de recerca de biologia computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC. En els últims dies, a Barcelona havia arribat a superar el valor 3. És a dir, cada malalt de Covid-19 contagia 3 persones més. Bé, ara ens fixem en Lleida. Les xifres de contagi a Lleida s'estabilitzen, però es demana no baixar la guàrdia. La capacitat de contagi de cada persona a Lleida infectada ha passat de 2 persones a principis de juliol a 1 aquesta setmana.
I el govern català estudia tancar tot l'oci nocturn a Catalunya pels rebrots en joves.
Sí, ens assabentàvem ahir que les autoritats sanitàries catalanes estan estudiant restringir les reunions d'oci en horari nocturn i tancar totes les activitats d'oci nocturn després de comprovar que la majoria els rebrots de Covid-19 es donen en l'àmbit lúdic i entre els joves que no prenen precaucions. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, podria anunciar avui la nova mesura per aturar el rebrot de contagis, sobretot a l'àrea de Barcelona.
I la majoria de facultatius d'atenció primària de l'ICS ha treballat sense protecció en algun moment.
Fixa't-ho, un 74,5% dels facultatius de la xarxa d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, el que es coneix com ICS, no ha pogut disposar d'un equip de protecció individual EPI en algun moment de la fase aguda de la pandèmia, això segons revela una enquesta que ha fet Metges de Catalunya. La majoria del personal suspèn la gestió de les autoritats i es mostra partidari de la mobilització si no hi ha millores.
Catalunya celebra avui una diada de Sant Jordi atípica.
Arreu del territori, les llibreries obriran fins tard i aplicaran doncs, descomptes propis de la diada, però algunes activitats han hagut de cancel·lar-se per la pandèmia. Moltes editorials, llibreries o els mateixos autors han anul·lat les signatures tradicionals del dia del llibre, tot i que en alguns casos mantenen amb cita prèvia, això sí, alguns escriptors.
La fiscalia demana nous testimonis i inspecció de comptes bancaris a la causa contra Laura Borràs.
Sí, la Fiscalia General de l'Estat ha demanat noves diligències en la causa contra Borràs per presumptes delictes de frau, prevaricació, falsedat en document mercantil i malversació de cabals públics després que la investigada s'hagi negat a declarar davant del Suprem aquest dimecres. En concret, Joan, les diligències demana dues declaracions testificals, una prova pericial sobre material informàtic, l'anàlisi de la policia judicial de diferents comptes bancaris i també dades referides a dos comptes més relacionats amb la causa, així com també la remissió de diferent documentació per part d'Hisenda.
Minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí que encara continuen els problemes a la TV-3141 per l'avaria d'un camió a l'altura de Riudoms, que obliga a donar pas alternatiu en tots els sentits. I l'hora punta encara provoca que s'intensifiqui el trànsit a la corona de Barcelona i accessos de la ciutat, també amb alguns trams de densitat puntuals a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa a les restriccions a la circulació a Lleida i al Baix Segre, ja només queden 6 controls d'accés a tota la comarca. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, per cert, Bernat. Felicitats en un dia com avui, que és el és Sant Bernat, un dia com avui. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, pels desperfectes del temporal Glòria, i finalment advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Un quart de nou del matí. Continuem amb més informació perquè l'exsecretari del Parlament, Pere Sol, apunta que la mesa podria inadmetre iniciatives en casos d'excepcions molt excepcionals.
Si el vam escoltar ahir, Joan, en aquesta segona sessió del judici que s'està produint al TSJ davant de la mesa del Parlament del 2017, l'exsecretari general del Parlament, Pere Sol, matitzava ahir i havia dit que la mesa no havia d'entrar a valorar els assumptes que admetia a tràmit i només podia fer-ho si així ho deia el Parlament o en casos que fossin d'una excepció excepcional. Amb tot, Sol ha dit que la doctrina del Tribunal Constitucional va començar a canviar quan ell va deixar el càrrec. Diu, semblava que el Tribunal Constitucional estigués indicant quin havia de ser el sentit del vot que havia de prendre la mesa del Parlament, cosa que sorprenia, ha apuntat. I ha dit també que la variació de la doctrina del Tribunal Constitucional necessitava algun matís, ha dit, entre cometes. Per la seva banda, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha apuntat que la mesa pot examinar el contingut d'una iniciativa legislativa en cas que sigui manifestada inconstitucional.
I Quim Torra insisteix que cal tornar a organitzar un referèndum d'autodeterminació.
Què ha canviat respecte a com estàvem fa dos anys? On som? Les últimes 48 hores tenim independentistes al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, tenim independentistes a l'Audiència Nacional i tenim independentistes al Tribunal Suprem. Tot això amb el govern més progressista de la història. Vaig proposar a la cambra una sortida, que era un referèndum d'autodeterminació, perquè hi crec.
En aquests termes, Joan, s'ha referit al president de la Generalitat, Quim Torra, a la seva proposta de full de ruta per recuperar la unitat de l'independentisme, basada en organitzar un referèndum d'autodeterminació. No tindrem mai capacitat de sortir-nos-en si no fem un salt col·lectiu, recalcava ahir Torra durant la sessió de control al Parlament.
Absolts dos detinguts a Girona en les protestes post-sentència, empresonats 8 mesos.
Recordem, acusats de 4 delictes. L'Audiència ara considera que no hi ha proves per condemnar-los.
El Congrés haurà de repetir la votació sobre el dictamen de recuperació econòmica per l'anul·lació d'un vot.
Sí, sense aquest vot, importantíssim, el resultat queda en empat, fet que obliga a la repetició en la propera sessió extraordinària de la Cambra Baixa Espanyola. Segons han informat fonts del Congrés, s'ha comprovat que un membre de la Cambra que havia demanat votar de forma telemàtica, finalment, ho ha fet de manera presencial. Llavors, el servei del Congrés consideren que aquest vot no es pot comptabilitzar i que, per tant, s'han de corregir els resultats.
En plana internacional, els Estats Units compra ja 100 milions de dosis d'una vacuna en desenvolupament.
Sí, ja quan m'ho va fer, te'n recordes, amb el fàrmac Remdesivir? Doncs ara les farmacèutiques Pfizer i BioNTech han arribat a un acord amb el govern dels Estats Units per vendre-li 100 milions de dosis de la BNT-162, la seva candidata a vacuna contra la Covid-19, per 1.950 milions de dòlars, que això equival a uns 1.684 milions d'euros, segons han informat les dues empreses aquest dimecres en un comunicat conjunt. Quan s'aprovi la vacuna, Washington abonarà aquests 1.950 milions de dòlars, encara que reserva el dret d'adquirir-ne 500 milions de dosis més, si ho considera necessari.
I l'OMS avisa que la vacuna contra la Covid-19, però no arribarà fins als primers mesos del 2021.
Sí, ens quedem amb aquest titular. I avui també us volem explicar, ja tornant cap a casa nostra, que l'aeroport de Barcelona al Prat posarà en funcionament la terminal T2 a partir del 24 de juliol, una setmana abans del previst per adaptar-se a la situació operativa, facilitar també la distància de seguretat i evitar aglomeracions a les instal·lacions. D'aquesta manera, Joan, l'aeroport tornarà a tenir operatives les terminals T1, T2A i T2B i també recuperarà el servei gratuït de llançadores entre les dues terminals de l'aeroport.
El vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Justícia, Esther Capella, oferiran una roda de premsa per informar sobre els béns immatriculats per l'Església a Catalunya.
Sí, això segons hem pogut saber a través de l'agenda del vicepresident Pere Aragonès. Aquesta roda de premsa tindrà lloc a la finca on hi ha l'ermita i la casa del campaner de Sant Pere de Vallonista. Això està a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. El vicepresident i la consellera visitaran aquesta ermita i l'antiga casa del campaner. Signaran el llibre d'honor de l'Ajuntament i tot seguit atendran els mitjans de comunicació. L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, la delegada del Govern de Catalunya Central, Alba Camps, i el director de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, acompanyaran aquesta visita al vicepresident i la consellera. Serem molt pendents d'aquesta visita que tindrà lloc avui a partir de les 11.
Salvador Bacardit ha estat nomenat aquest dimarts 21 de juliol nou rector del Seminari Conciliar de Barcelona, on es preparen els futurs preveres de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
El fins ara rector de la parròquia Sant Vicenç de Sarrià estarà acompanyat pels formadors David Álvarez i Bernat Jimeno. A més, els directors espirituals seran Pere Montagut i el jesuïta Xavier Rodríguez. D'altra banda, Joan Pere Pulido continuarà sent el delegat diocesà per la formació dels seminaristes de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, el bisbe de Sant Feliu Agustí Cortés i els bisbes d'Auxi auxiliars Sergi Gordo i Toni Vadell han expressat en un comunicat el seu agraïment als qui han dirigit el Seminari de Barcelona aquests últims anys. Són el fins ara el rector Felip Juli Rodríguez, els formadors Miquel Ramon i Jordi Domènech i el que era des de fa uns anys director espiritual, Joan Rodríguez. Per cert, Joan, Salvador Bacardit, que haurà de deixar el càrrec de rector de Sant Vicenç de Sarrià, també de vicari episcopal de la zona 2 de l'arxidiòcesi, ha reconegut aquest dimecres en declaracions a Ràdio Estel que el canvi costa i sap greu, però en aquesta entrevista al programa i al mirador de l'actualitat de Ràdio Cel, com dèiem amb Ignasi Miranda, ha dit també que afronta la nova etapa amb molta il·lusió i confiança en l'equip que l'ajudarà. A més, també ha dit que vol aconseguir més implicació de tothom en la pastoral vocacional.
Nou document de l'Acadèmia per la Vida, la lliçó de la fragilitat.
Així és, Joan, l'escrit publicat aquest dimecres per la Santa Seu demana solidaritat responsable i cooperació internacional arran del Covid-19. Desenvolupar una ètica del risc, posar en pràctica la cooperació internacional i promoure una solidaritat responsable són aquests principis bàsics inclosos en aquest escrit, que és el segon després del publicat el 30 de març passat titulat Pandèmia i germanor universal dedicat a l'emergència mundial arran de la Covid-19.
En plena esportiva, Marc Márquez es planteja córrer a Jerez.
Sí, fa patir, Joan, el tro de Cervera, déu-n'hi-do, el 6 vegades campió del món de GP, ara s'està plantejant la possibilitat de viatjar al circuit andalús i veure quines possibilitats té de disputar la cursa de diumenge, després de comprovar-se que no té afectat el nervi radial.
8:21, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Preparem-nos a passar calor perquè avui les temperatures toquen sostre. Serà el dia més càlid de la setmana, amb moltes màximes per damunt lleugerament dels 35 graus a molts punts de l'interior, sobretot Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, i màximes de més de 30 graus a bona part de la costa. A més, a la costa, molta humitat i, per tant, amb xafur. El dia comença amb la presència d'alguns núvols a punts de la costa i del prelitoral, que a poc a poc s'han d'anar trencant, i de cara al migdia tornaran a créixer més nuvolades, sobretot a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del nord de Girona, on aquesta tarda hi haurà ruixats i tempestes. De cara a demà comencen a baixar una mica les temperatures, però partint de valors tan alts, tot i que els propers dies afluixarà la calor, l'ambient continuarà sent, com dèiem, força càlid. Els propers dies es tornaran a repetir les tempestes de mitja tarda a bona part de les comarques del Pirineu.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ara que ja som immersos en l'estiu, deixeu-me que avui fem la visita periòdica al refranyer popular. Allà, l'aigua i l'estiu es troben confluents amb moltes de les frases fetes.
L'aigua i la tradició.
Ja sabeu que el refranyer popular acaba per casar molts conceptes. Per exemple, i en aquest cas, l'aigua amb l'estiu. Ara ho comprovarem. Hi ha algunes frases, algunes dites realment divertides, com aquesta. Aigua calenta a l'estiu és el millor vomitiu. I la veritat és que no li falta raó. N'hi ha algunes que ratllen la il·legalitat. Per exemple, aquesta. Si hi ha aigua a l'estiu, tota cuca viu. En el que podríem considerar gairebé un plagi d'aquella altra frase que diu que a l'estiu tota cuca viu. Anem ara per les més lògiques i de sentit comú. A l'estiu, un got d'aigua val per mil. O aigua de mar, aigua de riu, per banyar-se a l'estiu. Encara n'hi ha d'altres, per exemple aquestes. Aigua d'estiu, bona pel secall o regadiu. O per la primavera, l'aigua ja s'esvera, a l'estiu baixa pel riu. O la que més m'agrada, estiu sense aigua, hivern amb paraigua. Ja ho veieu, la riquesa del nostre refranyer popular és infinita i és per això que de tant en tant ens agrada fer-li una visita.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquest diumenge 26 de juliol, Ràdio Estel transmetrà a les 7 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la missa pels difunts en temps de pandèmia. Viu amb nosaltres aquesta concelebració especial presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Volem encomanar l'ànima de tots els qui ens han deixat. Recorda, aquest diumenge a les 7 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família. T'esperem.
Ràdio Estel.
...27 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. A aquesta hora deixa'm recordar-te que Ràdio Estel et convida a delectar-te amb el millor jazz de la nova jazzcava de Terrassa en el nou cicle d'estiu Jazz a la Fresca, que amb 21 edicions celebrades s'ha convertit en una de les cites estiuenques amb més trajectòria. Entre tots els participants sortejarem dues entrades dobles per cadascun dels concerts. Un d'ells és Marina Tusset, Mercè.
Doncs sí, Joan, t'explico. Marina Tusset, aquest divendres 24 de juliol, a les 10 de la nit, aquest cicle d'estiu Jazz a la Fresca. La cantant Marina Tusset ens presenta el seu nou àlbum amb temes propis que, si bé s'inscriuen a la música pop, tenen reminiscències de fonts diverses que van del jazz als ritmes brasilers, passant pel soul i també pel rhythm blues. Són composicions captivadores, magnètiques, que aconsegueixen atrapar-nos des del primer moment. La sinergia dels quatre músics ens farà arribar a un clímax de diversos, al llarg del concert. Per tant, si vols anar a veure Marina Tusset, truca ara mateix al 93 409 2770 i emporta't aquestes entrades que t'estan esperant. Si ets fan del millor jazz, vine al nou cicle d'estiu Jazz a la Fresca, la nova jazzcava de Terrassa. Aquest divendres tenim aquestes dues entrades que t'estan esperant i porten el teu nom. 93 409 2770.
Escolta'm, en aquesta ocasió, a més, sense sorteig ni res, eh? El primer que truca, el primer que s'endú aquestes entrades i gaudeix d'un concert com aquest que val molt, molt, molt la pena. Anem cap al quiosc. Berta Sacanell, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què hi diuen les portades un dia com avui?
Avui en les portades destaquem aquest Sant Jordi d'estiu. El diari Ara ens presenta aquesta original portada amb el títol Llegir, estimar. El periòdico també ens presenta una portada original amb les recomanacions de 200 lectures per gaudir del Sant Jordi d'estiu. La Vanguardia titula El llibre pren el carrer i el Punt Avui, Sant Jordi d'estiu. D'altra banda, també seguim comentant portades que avui les tenim ben variades. La Vanguardia sobre la resposta política a la pandèmia ens diu que el Congrés dona llum verda a un pla sense mesures socials. El periòdico destaca que la Covid allarga l'espera per les residències. Anem al País, que obre portada amb la notícia que la saturació dels centres de salut complica el rastreig de casos. I finalment, el Punt Avui, per la seva banda, destaca en portada el judici de Laura Borràs, a la qual es va negar a declarar al Suprem. Anem al periòdic d'Andorra, que diu que França tomba la limitació d'entrar un cartró de tabac per la frontera. Fins ara es podia entrar cartró i mig. La Unió de Comercials Andorrans del Tabac es mostra satisfeta amb el Senat, però es pren l'acció del govern com un advertiment de cara al futur. Anem a les portades dels diaris digitals locals. Diu el diari de Girona, titula "Dos nous brots a Figueres i un a Lloret, que eleven el total a 16 casos i sumen 83 contagiats a Girona". Anem al Segre, que destaca que la pandèmia s'estabilitza a Lleida i baixen de 92 a 41 els contagiats en un dia. I finalment el diari Més, que titula que Salou, Reus i Tarragona són algunes de les ciutats que podrien regular els preus del lloguer. Anem a les portades dels diaris religiosos. Catalunya Cristiana destaca l'entrevista a Salvador Bacardit després de ser nomenat rector del Seminari de Barcelona. Flama.info també destaca en portada el nomenament de Bacardit com a nou rector de Barcelona. I, finalment, Religión Digital, per la seva banda. Destaca en portada l'entrevista amb Alfredo Ferro, coordinador del Servei Jesuïta per la Panamazònia. Diu que l'Església té el gran repte d'escoltar, construir i caminar junts, i afegeix que el fonamental és la relació de l'Església amb totes les organitzacions indígenes.
Gràcies, Berta. 9:15, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs nosaltres en un dia com avui que ens seguim fent preguntes en aquest programa, com per exemple quins drets fonamentals es poden veure afectats fora de l'estat d'alarma, o quines competències té la Generalitat per confinar territoris o fer prohibicions. Només pot recomanar? En parlem de tot plegat aquesta hora amb Montserrat Raga. Ella és magistrada i membre d'Agora Judicial. Montserrat, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a tots i bon Sant Jordi.
Igualment, bon Sant Jordi atípic. Abans que res, deixa'm preguntar-te perquè ens quedi a tots clars, perquè en parlem molt i no sé si tots ho tenim molt clar. Quan parlem de drets fonamentals, de què estem parlant?
Els drets fonamentals estan regulats a la Constitució espanyola i són els que es preveuen de l'article 14 a l'article 29 de la Constitució, val? O sigui, quan parlem de drets que s'han de respectar i que tenen un especial reforçament, diguéssim, que s'han de regular mitjançant llei orgànica, són aquests drets fonamentals, inclouen pues, el dret a la vida, el dret a la integritat, és a dir, una sèrie de drets dels ciutadans.
Un govern autonòmic té competències per restringir-los aquests drets?
A veure, un govern autonòmic les té, però ja aviso que és una qüestió que és nova i, per tant, és controvertida. Però jo explicaré, diguéssim, els parers que hi ha, d'acord? O les opinions que hi ha. Un govern autonòmic ho pot limitar perquè està previst en una llei orgànica. Com deia, mitjançant llei orgànica s'ha de regular aquests drets fonamentals i també la seva possible limitació. I tenim la llei orgànica, com sabem, de l'estat d'alarma, que és del 81, que va ser la que va utilitzar el govern espanyol per limitar aquests drets. I després tenim una llei orgànica, que és del 86, que s'aplica precisament de mesures especials en matèria de salut pública. I aquesta llei orgànica el que fa és atribuir competències a les autoritats sanitàries competents en aquesta matèria per vindre a limitar en supòsits especials aquests drets fonamentals. Per tant, és aquesta llei orgànica la que ens dona aquesta competència. Després, el que fa la Generalitat, tenim una llei sobre salut pública, que és la 18/2009, que especifica què s'entén per autoritat sanitària, val? Però la limitació legalment està prevista. Sí que és veritat que hi ha una discussió i arrel d'això es va dictar alguna interlocutòria per part d'algun jutjat d'instrucció, sobretot en el cas de Lleida, on s'entenia que la limitació es tenia que fer per estat d'alarma. Però ja dic que això són dues opinions. Hi ha gent que entén que només amb un estat d'alarma es poden limitar aquests drets fonamentals i hi ha gent que entén que també es pot fer en els supòsits, o sigui, aplicar la llei orgànica de salut pública perquè té el mateix rang que la llei orgànica d'estat d'alarma i ho preveu.
Per tant, per entendre'ns, hi ha un buit legal o la llei és massa interpretable?
El problema principal és que la llei orgànica que tenim, com deia, que és la que, la que faculta per adoptar aquestes mesures en matèria de salut pública, té una última frase, val? És molt clara, per exemple, respecte a que les autoritats sanitàries poden adoptar les mesures oportunes per controlar els malalts i les persones que hagin estat en contacte amb ells, i finalment diu una frase que diu les mesures que es considerin necessàries en cas de risc de caràcter transmissible. Clar, El que s'ha discutit és que amb drets fonamentals no es pot fer una interpretació extensiva, d'acord? Però és veritat que la llei ens diu el que ens diu i ens diu que es poden prendre aquestes mesures. Potser hagués estat desitjable que es diguessin quins drets es poden limitar i de quina manera es poden limitar. Això seria desitjable, però en qualsevol cas tenim una llei orgànica que faculta a les autoritats a adoptar aquestes mesures. És una frase ambigua, però és aquí on entra tota la controvèrsia.
Per tant, si es poden prendre aquestes mesures, segons la llei, entenc que es va fer bé a Galícia i a País Basc quan es va restringir inclòs el dret a vot.
A veure...
O es va acollir aquesta llei, més que es va fer bé, diguem-ho així.
És que, sí, és que en aquest cas, a veure, les restriccions dels drets fonamentals, a més, és un cas curiós, el cas que ens ocupa, perquè es restringeix un dret fonamental per protegir-ne un altre. Val? O sigui, realment estan restringint el dret a la llibertat o a circular per protegir el teu dret a la vida i a la integritat física, no? Que és precisament a que no et posis malalt. El problema, al meu parer, en el cas del dret a vot, és que hi havia altres opcions per garantir aquest dret a vot. Llavors, crec que les limitacions sempre s'han de fer i la llei orgànica ho estableix de manera que siguin menys restrictives, que s'utilitzi la manera menys restrictiva i que produeixi menys perjudicis pel ciutadà. D'aquesta manera es pot limitar, o sigui, es podria limitar aquest dret, però si hi ha una altra opció perquè puguin exercir aquest dret a vot, jo crec que s'ha d'optar per aquesta opció.
En el nostre cas, a Catalunya, hem sentit molt que la Generalitat recomana, no prohibeix. La Generalitat només pot recomanar?
A veure, la Generalitat, segons aquesta llei orgànica i la llei de salut pública 18/2009, que és i després el decret llei que va dictar arrel del 13 de juliol, està legitimada per adoptar aquestes mesures, són unes lleis que no estan declarades inconstitucionals, per la qual que estan vigents. Pot fer recomanacions i podria fer obligacions. Ha optat per les recomanacions, en alguns casos. I en alguns casos el que fa són prohibicions. També ets de dir que qualsevol resolució que s'adopti en base a aquesta llei orgànica després ha de ser ratificada per un jutge. D'acord? I aquí és on veiem la doble garantia. Primer, que la llei orgànica estableix aquesta possibilitat de limitar, per la qual, a part de fer recomanacions, pot fer obligacions, també pot imposar obligacions, i després és un jutge de contenciós administratiu que el que fa és validar aquesta limitació, és a dir, examina si són proporcionals, si estan justificades, d'acord? O sigui, si donen els requisits legals.
Per tant, en aquest sentit, la justícia sí que pot actuar per restringir en qüestions de delictes de salut pública, entenc, no?
O sigui, en aquest cas, el que faria la justícia és examinar que la resolució que ha dictat, en aquest cas, l'autoritat sanitària, compleix els requisits que exigeix la llei orgànica i també diferents sentències del Tribunal Constitucional a limitació de drets fonamentals. És a dir, que estiguin proporcionades i que estiguin justificades, que l'autoritat que la dicta és competent. Llavors, examinant què és el que es va fer, val, per part tant de Lleida com per part de Barcelona, no? Que hi ha hagut en alguns casos, per això explico les dues opinions, perquè en alguns casos s'han ratificat, en uns altres casos s'han ratificat parcialment i en uns altres casos s'han ratificat totalment. I és aquí la controvèrsia, no? On hi ha inclús dintre dels juristes, on fins on arriba aquesta possible limitació de dret fonamental.
En el cas de que un govern com la Generalitat dictamini doncs una prohibició, com en el cas de Lleida, un cert confinament, vaja, i una jutge decideixi que no dona l'aval a aquesta restricció de drets, qui actua en aquest sentit de mitjancer o de persona neutra davant una situació com aquesta?
Qui actua, què refereix?
Qui determina, en aquest sentit, llavors si es pot fer o no es pot fer?
Clar, llavors...
Perquè un és el govern i l'altre és un jutge, i per tant...
Clar, llavors... No, ja...
No sé si m'explico, eh?
Sí, davant de diguéssim, de l'auto que es dicti, de locutòria que es dicti, cap recurs, però sí que és veritat que hi ha una resolució adoptada per una autoritat sanitària. Evidentment, si la jutgera considera o el jutge considera que no es donen els requisits per ratificar-la, el que ha de fer és dir que queda vigent i que no queda vigent. En aquest supòsit, tindria que ser una altra vegada la Generalitat que dictés una nova resolució diguéssim, fent o bé recomanacions o dintre del que, diguéssim, la jutgessa li deixa, no?, el marge que té. Que també hi ha l'opció, per exemple, en aquest cas, si després sí que s'han ratificat per altres jutges, però en el supòsit que es consideri que s'ha d'anar obligatòriament a un estat d'alarma, doncs a la Generalitat sempre li queda la facultat, no, que regula la llei orgànica de l'estat d'alarma, de demanar al govern espanyol que declari l'estat d'alarma en part del territori de la comunitat autònoma.
Montserrat Raga, magistrada i membre d'Agorà Judicial, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i posar-hi llum sobre tot plegat, perquè pel ciutadà, per nosaltres, és molt difícil d'entendre i, per tant, agraïm participacions així. Gràcies, una abraçada molt gran.
Molt bé, vinga, adéu, gràcies a vosaltres, adéu.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
5 minuts i arribarem a 8:45 del matí, també per començar el dia bona música, aquesta cançó col·lectiva, precisament avui, un Sant Jordi diferent.
La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dóna'm una llança, perdre's l'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé.
A confiar i no perdre mai l'esperança, un nou demà es construeix sempre a certa distància. Estar present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa mentre la tristesa festeja la nostra captivitat.
Primaveres,
sorgiran
noves donzelles que
s'alçaran
valentes per cridar.
Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor.
Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets,
entre quatre parets
i junts, sense roses al carrer, com un llibre molt potent que avui porta per nom
Tot anirà bé.
Desperta,
tot anirà bé.
Aixeca,
tot anirà bé.
Celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Desperta, aixeca,
ets a primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí, a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon,
669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
I a aquesta hora que volem conèixer qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Primitiva. Primitiva màrtir. Santa Brígida. Brígida és una santa nascuda el 1303 a Suècia i que va morir a Roma el 1373. Religiosa, viuda, va fundar l'Institut del Salvador i és amb Sant Benet, que celebràvem el passat dia 11 d'aquest mes, copatrona d'Europa. Avui també és Sant Bernat d'Alzira, que alguns el celebren el 23 de juny a l'Arxidiòcesi de València i encara té altres dades, com per exemple dintre de l'Orde Cistercenca, a la qual pertanyia, el celebren el dia 2 de setembre al monestir de Poblet, que és justament on va professar. Havia nascut el 1135, musulmà de nom Hadmet ibn al-Mansud, fill de l'emir de Carlet, va anar en missió diplomàtica a la cort de Ramon Berenguer IV. Això era l'any 1156. I en passar per Poblet va sentir-se fascinat per la vida dels monjos. Fou batejat i professà en l'orde. Però el 1181 va retornar a Alzira per evangelitzar la seva família, convertint a les seves germanes Saida i Suraida, que batejà com a Maria i Gràcia. Però el germà, que havia substituït el pare com a emir, el feu decapitar juntament amb les seves dues germanes.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
8 i 47 minuts a aquesta hora, que volem saber també doncs, els actes culturals dels que podem gaudir aquest cap de setmana. Ella se'n va fer barranquisme, però nosaltres podem gaudir d'altres coses.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dijous us proposem els concerts solidaris contra el càncer. Avui a les 8 del vespre, concert amb Pau Morales i la seva banda. El concert serà al Jardí de la Devesa de Girona per un preu de 10 euros. Entra al web Catalunya contra el càncer, compra la teva entrada i solidaritza't escoltant bona música. I anem cap a Tarragona per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa a la Rambla Nova a la Font del Centenari de Tarragona. Les paradetes s'obriran a partir de les 10 del matí fins les 12 de la nit. Pots consultar totes les activitats i signatures de llibres al web tarragona.cat. I més coses, anem cap a Andorra, on us recomanem el concert de la banda de jazz andorrana Pànic Escènic i després ballada de swing amb el grup Wissing Pirineu. T'esperem per ballar amb bona música a partir de les 8 de la tarda a l'Espai Columba a l'Avinguda Verge del Remei de Santa Coloma. I més coses, ja per demà divendres, festa de Santa Cristina a Lloret de Mar. S'organitza la sortida de la processó marítima a les 8 del matí des de la platja de Lloret fins a l'ermita de Santa Cristina, on tindrà lloc la missa presidida pel bisbe Francesc Pardo.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga. Celebra amb nosaltres el Dia del Llibre i la Rosa. Descobreix la novetat de l'editorial Claret, Esperança després de la Covid-19, un treball col·laboratiu que ens recorda que tota crisi és una oportunitat. 11 professionals ens parlen des de la seva experiència laboral i humana sobre com s'ha viscut la malaltia, com està influenciant en el seu camp i quina expectativa de canvi i esperança hi ha després de la pandèmia. El dia 23 ens trobaràs a la llibreria Claret de 9 a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. T'esperem. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí. A aquesta hora, deixeu-me que us recordi que avui, 23 de juliol, es celebra aquest Sant Jordi d'estiu, una edició atípica, després de que aquesta pandèmia sanitària hagi obligat a la societat catalana a endarrerir el seu Sant Jordi. Volíem parlar de llibres d'alguna manera i, per tant, és per això que volem recuperar un tastet del protagonista d'aquesta setmana. Sabeu que ha estat Pere Escobar, qui ja va estar fa uns mesos també a Ràdio Estel, en el programa de Sergi Mas, al final d'aquell 2019, parlant del seu darrer llibre. Per cert, que val molt i molt la pena. Fullegeu-lo un dia com avui, perquè parla de coses tan interessants i tan invisibles com la gent que viu al carrer. Com ho va escriure? Doncs així.
I vaig haver de buscar algú que em fes de mitjancer. Vaig anar arrels.
M'agrada molt, ara això, tornar a preguntar, perquè ho dius al llibre d'introducció. Sí. Un ambaixador obre portes.
Sí, el Juanito. El Juanito, que és un fotògraf mexicà que treballa arrels.
Juan Lemus.
Que és una passada de tio, de veritat, l'has de conèixer, és una passada de tio. Jo sempre li dic que l'edat mitjana l'haguessin cremat, perquè, sí, en una foguera, perquè robava ànimes. Aquest tio fa les fotos i roba ànimes. És un ladrón d'almes, cabrón, perdó, eh? Sí. Però, perquè és veritat. Però, a més, és una persona extraordinària, tan extraordinària que tots li tenen una confiança absoluta, perquè és un d'ells.
Ja
i ell em va obrir la porta.
Ell va ser com el que et va obrir la porta, no? Treballar amb la Fundació Arrels, amb Ferran Busquets, que a aquesta casa...
El Ferran va ser el que em va dir, mira, vés amb aquest. I el Ferran, hòstia...
El que digui el Ferran...
Sí, el que digui, això va a missa, la va encertar.
I com és aquesta relació amb el Ferran? Tu el coneixies, el Ferran Busquets, d'Arrels?
No. Quan a mi se'm fot una cosa a la boina,
sí.
I com sóc a rebel·lero, sí, busco solucions, d'acord? I solucions imaginatives. A mi... Jo he treballat en molts llocs i en molts programes i diaris i ràdios. La situació més idònia, encara que sembli una incongruència, és quan no tens mitjans. Per què? Perquè t'obliga a espavilar-te. I quan t'obliguen a espavilar-te és quan trobes les solucions més brillants. I en aquesta situació jo pensava, bueno, però jo no me n'aniré ara amb una caixa de pensions amb un senyor que està allà i dir-li, oi, mira, soy el Escobar, i em dirà, tu, de què vas, no? I vaig començar a buscar qui coneixia jo d'arrels, perquè tampoc no gosava anar allí a Palajeta, i, no? I resulta que l'Agnès Marquès, que treballa a RAC1, havia estat a TV3, jo la coneixia de TV3. I em van dir que ella havia estat de vicepresidenta d'arrels. I em vaig prendre el luxe de molestar-la. I la vaig trucar, i li vaig demanar, i l'Agnès va ser una passada.
Em diuen que també va estar per aquí, l'Agnès Marquès, que sí, va passar.
Doncs la coneixeu, i és una passada, tia. És una cosa extraordinària. I em va dir, m'agrada molt, t'ajudaré. I amb res estava parlant amb el Ferran. Fotem-me un cafè amb un bar de Barcelona. I el Ferran, que és un tio brillant,
sí, ho sabem,
i que m'ensenya moltes coses, també, de com funciona la ciutat, de com funciona... Em va dir, el teu home és el Juanito. I la va encertar Juan Lemus, el mexicano.
El mexicano. Però sí. Ell va néixer a Mèxic, no? Al sí. Juan, però es va traslladar a Barcelona, diria.
Sí, viu a Barcelona.
Viu a Barcelona.
Treballa arrels, és un fotògraf increïble, molt bo.
Sí.
I em deu un parell de tequiles, però...
Et deu un parell de tequiles.
Sí, perquè vam dir que ho celebraríem, això, el llibre.
Per tant, està anant molt bé, el llibre.
Sí, aviam.
Quina rebuda ha tingut, creus? Bueno, que t'ha arribat, Pere.
Que m'ha arribat. Bé, que ha anat força bé. Ara s'acosta ja el Sant Jordi 2, i espero que vagi molt, molt bé. Però et semblarà una incongruència, també. Jo sóc molt incongruent, com pots veure. Però a mi el llibre em servia per diverses coses. Una, jo no li puc fallar a l'editor, que m'ha fet confiança. Sí. I el vaig haver de convèncer d'això. I sé que ell ja té cobert les despeses. Per tant, no perd calés. Per tant, jo ja estic content. El que es guanya ara amb els llibres és Z. Per tant, m'és igual guanyar 2 euros més que 2 euros menys. No. El que vull és que arribi a la gent, que la gent ho sàpiga, que hi sigui, i que aquesta gent tingui, la gent que dorm al carrer tingui una finestra, i això ja ho tenim també. I una cosa que em preocupava molt és que quan i això m'ho ha donat l'experiència de la meva feina, quan la gent et parla amb una certa llibertat. Quan ho heu escrit, no sempre els agrada. I aquestes històries són molt dures. Algunes són molt heavies. Parlar de famílies que han maltractat a les persones, parlar de situacions complicades, de drogues, d'alcohol, de joc... I la resposta dels meus amics del carrer ha estat meravellosa. És a dir, meravellosa. Meravellosa. I per tant, jo no demano res més d'aquest llibre. Vull que tothom el pugui llegir, però si volen que no el compri... Això sí, em sent l'editor, em matarà. Però sí, que no el compri ni que se'l passin, però que el llegeixin.
Ferran Busquets, fins a quin punt és valuós llegir 100% Carrer de Pere Escobar? Bona nit. Com estàs, Ferran?
Bona nit, eh?
Bona nit, Ferran, tio.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Molt bé. Bueno, jo crec que, responent a la pregunta que em faig, jo crec que, bueno, jo ho he dit diverses vegades, que a mi aquest llibre m'agrada moltíssim, primer, perquè és a mi m'encanta molt la reacció que té totes aquestes persones que s'apropen a aquest món per primera vegada, i a més crec que la forma en què ho ha expressat el Pere és excepcional. A més, és un llibre que jo, i no és per dir-ho, perquè és així, que vaig fullejant de tant en tant per recuperar històries. De vegades, quan vaig per arrels i em veig algú i sé que està el llibre, el busco i rellegeixo, perquè està escrit...
Està molt ben explicat, és com un fitxer, no, Ferran?
Bueno, és molt diferent quan ho explica algú que s'apropa per primera vegada a aquest món tan complex, quan els que portem tants anys, que hi ha coses que tenim tan assumides i que tan profundes que te n'oblides, diguem, no?
Uh-huh. Ferran, quan el Pere Escobar et va proposar, no?, que tenia aquesta iniciativa, ell ens ha dit que és una persona com molt tossuda i que volia fer-ho sí o sí, van parlar molt bé de Fundació Arrels, què vas pensar?
No, el primer és això, de dir, bueno, com que el tenim associat d'esports, vaig pensar... Jo en aquestes coses a mi m'encanten, perquè a mi aquestes així tan diferents també, de dir, és una persona d'esports que s'interessa per aquest món i que vol escriure un llibre, és impressionant. I el que més em va agradar és aquesta part de que fos la segona part, però així, o no és la segona part, però diguem el símil, de persones molt importants o rellevants, va dir rellevants, i després persones molt importants però no tan rellevants. I a mi el contrast m'agrada molt.
Escrius tu el pròleg del llibre, aquest llibre que estem presentant avui, protagonista avui, aquest 100% Carrer de Pere Escobar, que hi ha, bueno, que viuen al carrer, viure al carrer és una realitat que pateix prop de 1.200 persones diàriament a Barcelona, capital. Clar, l'opinió que cadascú pot tenir d'aquesta realitat és ben diversa. Per què creus que passa això, Ferran?
Bueno, jo crec que el que passa és que, primer, tothom veu el carrer molt lluny, i penso que una de les coses que en aquest llibre es veu també és que tothom s'ho veia molt lluny, els personatges en general pràcticament tots s'ho veien molt lluny, que hi arribes. I jo penso que ho veiem tan lluny perquè és una cosa que no volem que ens passi. No? És com la mort, no? Ningú vol que li passi la mort i per tant la veiem tan lluny, però a vegades la tenim més a prop del que ens pensem. No? Pues aquestes sensacions tan dures, al final les fugim i al final les estigmatitzem per no mirar-les, no? Perquè són realitats realment molt dures i a vegades hi ha alguns exemples que fan, et posen la pell de gallina perquè dius, bueno, aquí estic jo o està ell, doncs vés a saber per què, no? Quina és la diferència entre aquesta persona que està al carrer i jo, doncs no tinc tan clar en el mateix escenari que m'hagués passat a mi, no?
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Una entrevista que va fer Mercè Raga per Escobar i que podeu trobar a www.radioestel.cat, a Ràdio a la Carta. Escolteu-la perquè val la pena. Compreu el llibre perquè val la pena. Gaudiu d'un Sant Jordi com avui perquè val la pena. A partir de les 9, Berta Sacanell, que ens portarà tota la informació actualitzada en aquesta casa, també s'hi posa l'equip de Mireia del Pozo amb el seu plusvalua Dones. També parlarem amb la Mari Carmen de la plataforma de Famílies d'Estia Palau. Amb aquesta pandèmia sanitària i amb els morts que ha deixat, i amb mossèn Oriol Gil, d'una iniciativa molt particular per aquest estiu. Ara tornem.